Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Hotel Suís. Amb Marc Pijuan.
Bon dia, són les dues, benvinguts en una nova edició de l'Hotel Suís. Passen ara mateix 30 segons del punt de les dues del migdia. Avui, òbviament, parlarem del mercat d'hivern. Un mercat d'hivern que ja ha tancat. De fet, ja s'ha acabat aquell ball de noms que tant ens mereixen aquests dies del mes de gener. I la plantilla del centre d'esports, doncs, té des d'ahir un nou fitxatge, el d'Arturo, pel camí, com bromejava ahir l'Adrián Arroyo, hem perdut un H, però esperem haver guanyat un jugador. Ahir també es va anunciar l'adeu de Tràpaga, una nova baixa per acabar la temporada, la sisena en aquest mercat hivernal. Per tant, plantilla curta, com demanava el míster Toni Saligrat, amb menys jugadors, però més benvinguts. Serà això suficient per fer una millor segona volta? Esperem, de tot cor, que sí. Ho veurem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Joan Blanc a la redacció i en Toni González, un dia més al control de so, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui, òbviament, l'actualitat del centre d'esport Sabadell, que passa per aquesta recta final d'entrades i sortides. I avui entrevista, atenció especial, a Marc Martínez, jugador arlequinat. Parlarem de la segona catalana, tindrem l'amic Albert Robledillo i les seves històries del món del bàsquet, trucarem a Josep Nicolàs, el sabadellenc participant al Dakar d'aquest 2018, per saber-ne què va, com va anar, com li va anar tot plegat, l'experiència, vaja, d'una prova com aquesta, i farem un apunt de waterpolo, de ciclisme, d'handbol i de futbol sala.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, empat ahir a la primera semifinal anada de la Copa del Rei entre Leganés i Sevilla. El conjunt andalús es va avançar a Butarque, però els locals van reaccionar a temps per salvar un empat. Avui és el torn del Barça, que a partir de 2:15 de la nit rep el València al Camp Nou, amb les baixes ja conegudes de Vermaelen i Dembélé, més les d'André Gómez i Nelson Semedo, els quals Valverde va deixar ahir fora de la convocatòria. El Xingurri per aquest partit recupera, però, a Sergio Busquets, recuperat ja dels seus problemes gastrointestinals. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat aquest migdia la darrera incorporació al mercat d'hivern. Es tracta de Carlos Sánchez, la Roca, que arriba per substituir al mig del camp a Javi Fuego, que va marxar al Villarreal. I en bàsquet, avui torna a l'Eurolliga. El Barça apura les seves opcions de classificar-se entre els 8 primers classificats, rebent a l'Olimpia de Milano a les 7 al Palau Blaugrana, un partit en el qual podria debutar l'últim fitxatge de Sito Alonso, com és el francès Edwin Jackson. Avui també, però a les 6, Anadolu València i CSKA Real Madrid. En futbol s'ha l'empat de la selecció espanyola en el seu debut a l'europeu. El combinat nacional amb els catalans Marc Tolrà i Adolfo va igualar a 4 contra França. I el TAS ha aixecat la sanció per sempre a 28 atletes russos que van donar positiu a Sochi. Aquesta decisió significa el retorn de les medalles que van guanyar la ciutat russa l'any 2014 i se'ls obre la porta a participar als Jocs de Pyeongchang, que comencen el proper 9 de febrer i en els quals hi participa, recordem, la sabadellenca Caral Castellet.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Futbol Club Barcelona, en la prèvia contra el València. No podem escoltar Ernesto Valverde, que valorava aquest partit contra el conjunt valencianista i en el qual deia que el més important era no encaixar i, si es podia, fer algun gol.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui felicitem David Meca, el nedador sabadellenc, que compleix 44 anys, i Perico Alonso, exarlequinat, entre molts d'altres equips, i que celebra avui 65 anys.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Passen 5 minutets del punt de les dues del migdia. Comencem parlant en aquest Hotel Suís de l'actualitat del centre d'esport Sabadell, que avui passa en gran mesura per l'última hora del mercat de fitxatges, I és que Toni Saligrat ja té el davanter centre que volia, Arturo Rodríguez Pérez Reverte. El centre d'esports Sabadell va fer oficial ahir la incorporació d'aquest jugador procedent de l'UCAM Múrcia, on aquesta temporada hi ha jugat 24 partits, 23 de Lliga i un de Copa del Rei. Bé, aquella ronda prèvia en els quals ha anotat 3 gols. Arturo, de 28 anys, té experiència a segona B i a segona A. De fet, a la temporada 2014-2015 va jugar a la Llagostera quan l'equip gironí estava a la divisió de plata del futbol espanyol. Per tant, un jugador que també coneix el futbol de casa nostra. A més del conjunt llagostarenc, també ha passat pel Cartagena, el Còrdoba, l'Alcorcón, la Roda, el Getafe B i el Caravaca. Però qui coneix bé Arturo és un exarlequinat, Marc Fernández, fins ahir company seu a l'UCAM. I precisament a Marc Fernández li hem volgut demanar el favor de que ens resumís, ens fes una valoració breu de les característiques futbolístiques del nou fitxatge del Sabadell.
Bueno, pues la verdad que Arturo a mí es uno de los delanteros que me gusta, porque lo tiene un poco todo, porque se queda bien el balón, espaldas, y luego cuando tiene que desmarcarse se marca bastante bien. Por ponerle a lo mejor un pero, yo creo que por falta de confianza, porque aquí, pues bueno, al final no era titular indiscutible ninguno de los delanteros que teníamos, iban rotando bastante, pues eso al final al jugador pues le cuesta a veces, y de cara a gol a veces, pues claro, eso, esa falta de confianza se nota. Pues bueno, yo creo que es un jugador que a la que tenga esa confianza, espero que allí se la puedan dar. Yo creo que va a dar muchas alegrías allí en Sabadell, pues se mueve muy bien, tiene gol, porque en los entrenamientos se veía que tiene gol, y yo creo que va a ayudar al equipo en lo que estoy viendo que le falta un poco. Veo que a nivel defensivo está muy bien el equipo, que casi no hacen ocasiones, casi no hacen goles, quizá falta un poco de gol, y espero que Arturo sea el hombre que resuelva eso y estén arriba y podáis hacer playoff. Y luego a nivel personal va a sumar en el vestuario seguro, es un tío genial, trabajador, y a nivel personal el vestuario va a sumar seguro.
Doncs Arturo, aquestes paraules de Marc Fernández, a qui li agraïm òbviament que hagi descrit allò breument, era una mica un resum d'urgència el que li hem demanat a Marc Fernández sobre com juga amb Arturo Rodríguez, i també doncs què pot aportar en aquest vestidor del Sabadell. Podria debutar ja aquest diumenge en el partit contra el Deportivo Aragón. En principi el jugador arriba avui, demà ja hauria d'entrenar amb l'equip, dissabte també. Per tant, doncs, vaja, opcions d'entrar a la convocatòria i, per què no, disputar uns minuts contra el Deportivo Aragón. Un apunt més curiós, si voleu, és que Arturo Rodríguez Pérez Reverte és nebot, sí, de l'escriptor Arturo Pérez Reverte. Aquesta operació es va tancar ahir al vespre, però no va ser l'últim moviment al mercat hivernal del centre d'esports, perquè a última hora també es va fer oficial la marxa de José Luis Trápaga, el defensa cedit pel Barça. Finalment, també deixa el club en aquest mercat d'hivern. Per tant, Trápaga segur que no serà un dels disponibles de la plantilla pel partit d'aquest diumenge. Pel que fa a la vessant esportiva, avui els jugadors de Toni Saligrat han entrenat aquest matí, encara sense Arturo, però amb la resta de la plantilla a disposició del tècnic per aquest partit contra el Deportivo Aragón. I qui tornarà a la convocatòria per aquest compromís després de perdre's el duel contra el Badalona és Marc Martínez, el migcampista de Navarcles, a qui ja podem saludar aquí a l'Hotel Suís. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més, que sempre que li demanem a Marc ens atén molt amablement, i això és d'agrair. Com està l'equip, Marc, després de la derrota a Badalona?
Bueno, és veritat que l'equip va sortir del camp de Badalona bastant tocat, perquè bueno, al final va ser un partit que a la nostra línia, doncs, defensivament vam estar com sempre, ens van generar molt poc, però sí que a nivell ofensiu ens va faltar fer més mal, i bueno, jo penso que aquesta setmana ens ha servit una mica per recuperar sensacions, per tornar. Sembla que ara, bueno, portem 4 jornades de la segona volta i hem perdut 2 partits, i sembla que, bueno, en tota la primera havíem perdut només 2 i que ara tot surt malament, som més dolents, i bueno, crec que era una setmana, ho vam parlar al vestuari, doncs per recuperar sensacions, perquè bueno, s'han donat així aquests resultats, però que l'equip està igual que fa un mes enrere, i bueno, i tenim una oportunitat a casa per revertir aquesta situació.
Noteu la pressió de veure-us un pèl més a baix de la categoria i de la classificació que no pas a prop del play-off, Marc? Teniu aquelles sensacions o encara no ha arribat aquest nerviosisme dins del vestidor?
No tenim aquesta aquesta sensació. Nosaltres, bueno, parlo a nivell personal, a mi el que em fa més mal és veure que un equip que treballa tant durant la setmana, que intenta fer les coses tan bé, la gent compromesa, i que ens costi tant tenir premi, és el que més mal ens fa. I després, bueno, parlo de nosaltres, però parlo de l'afició també, que ens segueix, que ens apoya, i que no estiguin tenint aquest premi, doncs és el que ens fa més mal, no? Més que, hòstia, ara anem 10 anys, ara anem 8 anys, ara anem... sí que és veritat que mirem amunt, volem anar amunt, com és lògic, però el que ens fa més mal és això, no? Que estem treballant perquè la situació fos diferent i no ens estan acabant de sortir les coses.
Diumenge, partit contra el Deportivo Aragón, com ara comentàvem, vaja, s'ha de guanyar allò que es diria sí o sí, no, Marc?
Bueno, hem de guanyar per nosaltres, perquè ho necessitem. L'equip, el que t'estic dient, està fent coses molt bé i necessita guanyar, doncs per retrobar sensacions, perquè la gent torni a tenir confiança. Però bueno, que ningú es pensi que ve l'Aragón aquí, que és últim, que això serà fàcil, que bueno, ja ens va passar fa 2 setmanes contra l'Olot, no? Que qualsevol equip ve i et posa les coses molt difícils. O sigui que serà un partit difícil. Jo sé que ells són un equip que fora de casa junten molt les línies al seu camp, i bueno, i nosaltres també tenim aquesta necessitat de fer gol, que ens està costant molt, i serà complicat, serà molt complicat, però bueno, esperem que surti bé, perquè la veritat que ho necessitem.
El partit d'anada contra el filial del Zaragoza va ser un dels millors que heu fet aquesta temporada. De fet, aquests dies tots coincidíeu més o menys, dins del vestidor, dic que òbviament aquella primera part sobretot va ser molt i molt bona. Espereu un partit similar? L'intentareu plantejar igual? Creus que tots dos equips arribeu amb un diferent ara mateix?
Sí, bueno, jo crec que no ens hem de fixar gaire en aquell partit, perquè bueno, han canviat tantíssimes coses per ells i per nosaltres, i crec que ells han millorat a nivell defensiu, són més forts, fora de casa es fan forts en el seu camp. Bueno, està bé valorar el que vam fer allà, les coses positives, però crec que han canviat moltes coses, i que el que hem de mirar és els partits més recents que ells han tingut fora de casa, contra equips forts com Mallorca, Villarreal, Elche, i veure què podem treure'n.
No sé si en aquesta línia que ens deies abans del fet de jugar a casa hi ha un pèl més de pressió pel fet d'haver d'aconseguir, doncs, com bé deies, allò, intentar treure un somriure als aficionats que fa dies que no veuen una victòria a la nova Creu Alta.
Sí, 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 sobretot ens preocupa això, no? Que la gent que ens està apoyant, que ens està seguint, no pugui tenir aquest premi, no?, que busquem. Bueno, sí, a casa... Al final, a casa és on els equips es fan més forts. Sí que és veritat que a nosaltres ens està costant, però bueno, és un partit per sentir-nos una mica més protagonistes que ells, i bueno, i portar el pes del partit i intentar, bueno, intentar guanyar el partit.
Ja per anar acabant aquesta conversa, amb en Marc Martínez, el jugador del Centre d'Esports Sabadell, el migcampista, que en principi ha de tornar en aquesta convocatòria pel partit de diumenge contra el Deportivo Aragón després de perdre's el partit contra el Badalona per sanció. Et volíem preguntar una miqueta per aquest mercat d'hivern. Ha deixat la plantilla més curta del que era fins ara? No sé si un pèl massa curta, o com ho valora això, Marc Martínez?
Bueno, al final... el que hem de tenir clar és que hem d'estar aquí la gent que vulguem estar, que estiguem còmodes, que estiguem compromesos amb el club, que estiguem compromesos amb l'equip. No vull dir amb això que els que marxen no ho estiguessin, però sí que és veritat que quan un jugador no està a gust en un lloc, doncs perquè no té minuts, per estar a mitges és millor que, bueno, que es busqui una sortida, que trobi alguna solució. I bueno, al final amb el fitxatge d'Arturo, bueno, no sé si serem... no ho sé ben bé, 19 o 20 jugadors en plantilla, bueno, suficient per portar aquesta segona volta on volem la portar.
Ara em deies el nom d'Arturo, que és l'última incorporació. Escoltàvem, no sé si l'has pogut escoltar, el Marc Fernández, sí. Ex-llagostarenc també, com tu mateix, que ens feia una mica un perfil d'Arturo. No sé si tu el coneixes, si tens referències, si creus que pot anar bé a l'equip, Marc.
No, la veritat que no el conec, no he jugat mai contra ell, ell sempre ha estat a grups diferents al meu, i bueno, sí que tinc algun company a l'UCAM que, bueno, m'ha donat 4 pinzellades, com he escoltat el Marc ara, però bueno, crec que tenim molta necessitat en aquesta posició, estem amb, bueno, amb Jeremy de nou, però poca cosa més, o sigui que segur que vindrà a portar coses bones i que ens ajudarà molt.
Doncs amb en Marc Martínez, el migcampista del Centre d'Esport Sabadell, un dels protagonistes de l'equip en aquesta temporada, i esperem que també ho sigui fins al final d'aquest any 2018. Marc, que vagi molt bé diumenge, seguim parlant, i sort en aquest partit, i a veure si Arturo pot ser aquest jugador que sumi i que doncs acabi d'encaixar aquest puzzle que és el Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada.
Moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies. Marc.
Una abraçada, adéu.
Per cert, un parell de punts. Abans de tancar l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, un parell de punts més per confirmar dos horaris. El de diumenge 11 de febrer, a les 12, al Municipal de Peralada, contra el Peralada, contra l'equip gironí, i diumenge també 18 de febrer, també a les 12, contra la Penya Deportiva, a la Nova Creu Alta.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Passa un minutet d'un quart de tres del migdia després d'aquesta conversa amb Marc Martínez, valorant una miqueta l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Entre ells, doncs, vaja, aquest fitxatge d'ahir d'Arturo Rodríguez, el davanter centre, que, com us comentàvem, en principi s'incorporarà demà als entrenaments de l'equip. Arriba avui, aquesta tarda aquí a Sabadell, i no serà fins demà quan comenci a entrenar amb la resta de la plantilla. En tot cas, no deixem l'actualitat arlequinada, però ho fem parlant del juvenil, els de Dani Leoncio, que estan en una situació delicada, a la Lliga Nacional Juvenil, últims a la classificació, i doncs vaja, cada partit que els ve a partir d'ara serà com una final. El d'aquest cap de setmana, però, no serà gens senzill. Visita el Camp de l'Adam, un partit complicat, però que la primera volta van solucionar prou bé els joves jugadors de l'Obrador, ja que la seva visita a Olímpia l'equip cerveser va perdre per 2-0. Precisament a aquest partit s'agafa Guillem González, jugador arlequinat, per diu poder sumar dissabte a Horta un resultat positiu.
L'Adam, el bo que té és que totes les categories segueixen un mateix estil de joc, un joc de tenir la pilota, jugadors amb molta qualitat, però que sabem que aquí a casa la primera volta vam guanyar, vam plantejar un partit molt de tu a tu i vam aconseguir treure els 3 punts guanyant 2-0.
Aquest últim lloc a la classificació obliga gairebé a sumar els 3 punts sí o sí cada setmana. Així també ho veuen des del vestidor. González creu que sortir a veure-les venir no ha de ser una opció a partir d'ara.
Sortir a tancar-nos darrere i deixar que passin els minuts no ens serveix. Tot el contrari, hem de sortir a guanyar el partit, perquè cada partit, cada jornada que passa és una oportunitat menys de sortir de baix, i és que ja no ens ho podem permetre, perquè ja estem a la segona volta, ja portem 3 partits a la segona volta, i com no ens enganxem ràpid a dalt, serà molt dur aquest final.
Doncs vaja, les paraules que ens deien Guillem González les recollim i ens les fem nostres també. L'equip ha de guanyar sí o sí per intentar enganxar-se en aquesta posició que permeti, si més no, optar a la salvació a aquesta temporada. A la banqueta de l'Adam, per cert, ja no hi serà el seu entrenador fins fa poques setmanes o pocs dies, com és el sabadellenc Roger García, que va ser destituït de les tasques dins del club barceloní ara fa uns dies, com comentàvem. El partit, aquest Damm Sabadell Juvenil, es juga dissabte a les 12 del migdia. Passant 20 minutets del punt de les dues, seguim a l'Hotel Suís, seguim en futbol, en aquest cas ens traslladem fins a la segona catalana per parlar del partit importantíssim del Sabadell Nord. Després de desfer-se del Vic Riu primer el cap de setmana passat per 0-3, diumenge a 12:15, partit molt i molt important contra el Tona a Can Oriac. Els osonencs són ara mateix tercers a la Lliga, a només 2 punts dels sabadellencs, que són segons. Per tot això, un compromís que podria marcar el futur del Sabadell Nord en aquesta Lliga. Quico Díaz, el tècnic dels de Can Oriac, reconeix que el rival és un dels més importants i complicats de la categoria.
El favorito y el candidato número uno por presupuesto, por nivel de plantilla, por exigencia del club, que ellos sí que están obligados a subir, es un partido con más alicientes todavía, ¿no? Y la guinda del pastel es que actualmente estamos 2 puntos por encima. En caso de ganar, nos iríamos de 5 más el gol a Verás, y 5 puntos en la jornada 3 de la segunda vuelta, pues tendrá un margen de error un poco amplio, ¿no?
Una victòria, de fet, donaria moltes opcions als sabadellencs de lluitar per l'ascens de forma definitiva. La sabadellenca, per la seva banda, va sortir content, tot i el 2-2 sumat al camp del Matadepera ara fa 5 dies. Els de Jesús Rueda de Betis van dominar tot el duel, però en els darrers minuts els locals van aconseguir empatar. Els taronja ara només pensen ja en el partit d'aquest diumenge, ja que reben el Berga, que ara és a només 2 punts a la Lliga, per tant, una victòria significaria superar-los. Betis creu que l'equip està mentalitzat per aquest duel.
Venir un equipo duro, un equipo difícil, como lo es en su campo, y más también ellos jugándose lo que se juegan. Y bueno, yo creo que el equipo está mentalizado, está con ganas, y también tenemos la espinilla esa de que allí no nos trataron muy bien y la verdad que allí se comportaron mal y bueno, tenemos la espinita esa que tenemos que ganar ya solo por cómo nos trataron allí.
El partit també comença a 11:45 del matí. Per últim, el Can Rull Romulo Tronchoni va empatar 2 contra el Molletense en el darrer partit disputat a la Lliga, un empat de mèrit, ja que el rival és ara mateix 6è a la Lliga. A més, el 2-2 final va arribar en temps de descompte. En tot cas, bones sensacions per als jugadors de Numoski, que aquest dissabte visiten el camp del Folgueroles a partir de 4:45. Passen ara 22 minutets del punt de les 2 del migdia, 2 minuts de publicitat i tot seguit tu. Tornem parlant del Dakar amb un dels protagonistes, Josep Nicolás.
En 22 de les 23 jornades disputades fins ara, el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza, ha estat dins la zona de descens. El CUE arriba a la nova Creu Alta despenjat i apurant les poques opcions de permanència que li queden. Però el Sabadell, ai, el centre d'esports, necessita refer-se de les últimes 3 ensopegades i més a l'estadi, on no acaba d'arrencar.
Tenemos muchas ganas de ganar ya en casa, todos los partidos son complicados, tenemos la mala suerte que en casa no estamos consiguiendo los puntos que queremos y que necesitamos.
Sabadell en joc.
Diumenge, en horari matinal, des de 11:45, Centre d'Esports Sabadell, Deportivo Aragón.
Hola, sóc Miguel, capità del Sabadell, i escolta nosaltres els partits cada cap de setmana a Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minutets i arribarem a 2:45. Seguim a l'Hotel Suís fent-vos companyia, ja ho sabeu, fins les 3 del migdia, actualitzant tota la informació esportiva de la ciutat. Us prometia parlar del Dakar abans, però deixeu-me fer un apunt d'handbol, perquè l'Or Gràcia femení lleidatana de diumenge i corresponent a la divisió d'honor plata d'handbol és molt més important del que sembla. Aquestes alçades de temporada, les del Segrià, es troben en zona de descens amb només 6 punts. L'Or, en canvi, tot i tenir 8 punts de marge amb el seu rival i amb la zona zona perillosa no vol allargar més la dinàmica negativa que travessa. Ens ho explica tot en aquesta crònica el nostre company Joan Blanc.
Bon dia, Mireia. Les lleidatanes són penúltimes amb només 6 punts i, per tant, baixarien de categoria ara mateix. Tot i la mala ratxa de resultats que estan passant les sabadellenques, el cert és que la permanència està a tocar. Tant és així que a l'OAR esperen que amb 2 punts en tinguin prou per salvar-se un any més. L'objectiu, com diu el tècnic de l'equip femení, Xavi Font, és aconseguir-los aquest diumenge i tenir tranquil·litat el que resta de temporada.
Doncs a veure, l'objectiu és sumar nosaltres aquests dos primers punts que ens enganxin aquest grup i que ja ens donin la tranquil·litat per anar jugant la resta de partits i competir.
El conjunt verd i blanc espera mantenir les bones sensacions mostrades a Amposta durant 45 minuts i allargar-les durant tot el partit, entre altres coses perquè la situació de la lleidatana és tan complicada que des de l'OAR esperen la millor versió del rival. I és que el tècnic de la sabadellenca, Xavi Font, assegura que el conjunt del Segrià vindrà a jugar les seves últimes opcions de permanència aquest diumenge.
Jo espero en Lleida que vinc aquí a, com diuen, a cremar les naus. És a dir, saben, sí, ja saben que nosaltres portem aquesta dinàmica no massa bona i suposo que ja es deuen veure aquest partit com una de les últimes oportunitats d'on agafar-se per intentar salvar la categoria.
El partit entre l'OAR Gràcia Femení i l'Associació Esportiva Lleidatana serà diumenge a les 6:05 de la tarda al Pavelló Municipal de Gràcia.
Gràcies, Joan. Òbviament no sóc la Mireia, en aquest cas un petit error a l'hora de carregar aquesta peça. En tot cas, vaja, la informació és la que volíem escoltar, eh? Aquest OAR Gràcia Femení Lleidatana importantíssim i en els quals les verd i blanc doncs es juguen molt, sobretot per doncs tenir opcions, com fins ara les tenen totes, de mantenir la categoria. Han fet una gran primera volta amb Joan Gossalves a la banqueta, ara ja ho sabem, amb el relleu a la banqueta de Xavi Font, el nou entrenador, que òbviament doncs haurà de fer els seus canvis per poder començar a que l'equip rutlli de nou i tregui bons resultats. Va, ara sí, com deien els castellans, o com diríem en castellà, lo prometido es deuda. Havíem dit que parlaríem amb Josep Nicolàs i ja el tenim al telèfon. Va. I amb en Josep Nicolàs, òbviament, volem parlar d'aquesta edició del Dakar 2018, que ja s'ha acabat fa uns dies, ho hem deixat tot reposar, i el volem saludar. Bon dia, Josep.
Ei, bon dia, Sabadell.
Moltes gràcies per atendre'ns al telèfon. La primera pregunta és una mica gairebé obligada, Josep. Ja recuperat de tot plegat?
Sí, sí, completament recuperat i al 100%.
Escolta, un any on tu doncs debutaves en una nova categoria, aquest Side by Side, com va anar? Com ha estat l'experiència?
Mira, l'experiència, la veritat és que ha sigut molt positiva, el resultat ha sigut un altre, però l'experiència, el vehicle, amb el nostre cas, el Yamaha, espectacular, lògicament també, algun dia també vam patir, com tots els dakarianos patim, però la veritat que molt divertida i molt, molt maca.
Deies que el resultat no ha estat del tot positiu, explica'ns una miqueta com va anar aquest Dakar, Josep.
Bueno, la veritat és que ha sigut un Dakar duríssim, molt dur, perquè no van donar tregua fins a 2 dies després de l'etapa de descans. Llavors, clar, les màquines, nosaltres, estàvem molt castigats, en el meu cas, doncs, bueno, després de l'etapa de descans, vam canviar a l'embrague per seguretat, ens vam quedar amb el famós riu al mig enganxat, vam poder sortir, se'm va trencar l'embrague, fins que no vaig poder aconseguir l'embrague van passar 3 hores, se'ns va fer de nit, després vam tenir un problema elèctric, la qüestió que vam arribar a les 4 a les 5 del matí. Lògicament ens vam saltar alguns controls perquè si no és que ni arribàvem i bueno, llavors el dia següent ens van excloure de la carrera.
Una llàstima, no? Suposo que no poder acabar un Dakar, que més enllà de la posició final que un vulgui obtenir, potser és l'objectiu més important, arribar a la meta.
Sí, la veritat és que sí, però bueno, nosaltres participàvem per provar el nostre Yamaha, que no havíem tingut molt temps de provar-lo, moltes coses vam pecar de que no estaven provades, però anàvem avançant, cada dia el anàvem passant, i bueno, fins que malauradament doncs, vam tenir aquest problema. Però, bueno, el Dakar és així.
No sé si en aquest sentit, Josep, valores positivament aquesta experiència per, sobretot, de cara a l'any vinent, estar un pèl més preparats.
Sí, la veritat és que sí, que hem tret conclusions, hem tret idees, hem tret coses que millorar, i bueno, la veritat és que en tinc moltes ganes de tornar-hi amb la mateixa categoria. Penso que és una categoria que és una part del futur del Dakar per gent que realment vulgui fer el seu Dakar a un pèl mitjanament assequible i amb moltes ganes de tornar-hi, evidentment.
Per tant, donem per fet, Josep, que l'any vinent també ens veurem aquí als estudis i xerrarem de com ha de ser l'edició del 2019, eh?
Ho intentarem, ho intentarem. Tenim un any per treballar-hi, vull dir que per mi no serà.
Ens deies quan ens visitaves aquí que a nivell econòmic també aquesta categoria permet doncs, jugar una mica més amb tot plegat i tenir més opcions de participar en un esdeveniment com aquest, oi?
Sí, jo penso que sí, perquè la compra d'un vehicle d'aquests, en certa manera, és econòmica. La preparació pot ser de més i de menys, però penso que, bueno, la vista està que aquest any quasi s'ha doblat la inscripció de l'any passat d'aquesta categoria, i jo suposo que el 2019 potser 20 vehicles potser hi seran, ja, amb aquesta categoria.
En principi, amb el mateix equip, eh, Josep, seria?
Si no passa res... I se'ns apunten els mateixos patrocinadors, si en trobem algun més, m'agradaria que fos quasi igual.
Quasi igual, ja sabem que després suposo que heu de lluitar molt i molt, per aconseguir que tot acabi quadrant per poder disputar una prova com aquesta. Deixa'm preguntar-te també per aquesta duresa que tu ja m'has destacat al principi d'aquesta conversa, que de fet els que us hem seguit durant aquest temps al llarg del Dakar, doncs tots els participants ja ho anava dient, des dels més professionals fins als més amateurs, que el Dakar d'aquest any ha estat especialment dur.
La veritat és que sí, que el Marc Coma s'hi ha lluït, potser era la seva feina. I és que des del primer dia fins a l'etapa de descans no va donar ni tregua ni quarter. O sigui, era un dia difícil, el següent dia era més difícil, a l'altre dia era encara més difícil. O sigui, així ens va ser fins a l'etapa de descans. O sigui, no va perdonar ni un dia, ni un dia. Almenys fins a l'etapa de descans. Després de l'etapa de descans, que nosaltres vam poder iniciar l'especial, la vam acabar, al cap de dos dies, després van donar tregua que van anul·lar un especial.
Per la climatologia, em sembla, també, Josep?
Sí, bueno, climatologia i que si seguien el ritme que estaven seguint, la veritat és que haguessin quedat 20 participants.
En aquest sentit, no sé si també vosaltres... teniu la capacitat o teniu el poder de dir a l'organització, escolteu, potser us heu passat una mica, si fins i tot tu has pogut parlar, ara em deies al Marc Coma, de dir, escolta Marc, jo crec que està bé però potser un pèl massa, teniu aquestes converses, podeu allò discutir-ho amb la gent de l'organització?
Sí, perquè sempre tens coneguts, amistats, contactes, i bueno, el que passa que clar, l'organització quan planifica i organitza i marca la ruta ja està marcada i s'ha de fer. L'únic que els hi queda, tant com havia passat a l'Àfrica com passa a Sud-amèrica, és que quan ells veuen que se'ls hi en va de mare, cau molta gent, que comencen a quedar molts pocs participants, llavors l'única solució que tenen és anul·lar un especial o dues, que no seria la primera vegada que passa.
Doncs amb en Josep Nicolàs, el pilot sabadellenc que ha participat en aquesta edició del Dakar 2018, malauradament no es va poder acabar de completar aquest Dakar, ara ens ho explicava, dificultats amb el cotxe, dificultats mecàniques, i també una mica pel que ens deia el Josep, físicament molt, molt exigent, que no sé si sabeu si l'any vinent anirà tot més o menys en aquesta línia, si ja teniu allò algun indici de com ha de ser l'edició del 2019.
Bueno, els rumors que corrien per allà pel campament era que la línia que ha marcat Marcoma i vol seguir marcant és que el Dakar sigui dur, dur de veritat, i que intentar reduir els límits de velocitat que últimament s'havien registrat altres edicions i que realment sigui el de cada un per tots, des del primer fins a l'últim. Quin serà el recorregut? Pues, bueno, corrien rumors, Argentina, Xile, Perú, Equador... Em sembla que l'any que ve pues, serà novedós, potser s'apuntarà a algun país més, la duresa serà igual, i, bueno, i esperar realment que ens diguin quins seran els països que visitarem.
Deixa'm fer-te l'última, Josep. En una competició, una prova com aquesta, hi ha molts moments, moltes, no sé si dir-ho, moments especials, i moments durs, i moments fins i tot de ganes de deixar-ho tot, de plorar, d'enviar-ho tot a pastar fang. Et quedes en algun moment d'aquesta edició del 2018?
Mira, t'haig de dir que va haver-hi un dia que vam estar 28 hores non-stop, sense, des de que ens vam aixecar fins que vam aconseguir arribar al campament, o sigui, non-stop, vull dir, sense dormir, menjant el que pillàvem, passant dunes, i després l'especial. Va ser allà al desert de les dunes de Tanaka, unes dunes impressionants d'altres, o sigui, muntanyes de sorra i sorra i sorra, i la veritat és que aquell dia me recordo que vam passar-ho molt malament. Per les hores que vam estar conduint, per tanta sorra que jo no havia vist mai, tanta sorra junta, les dificultats per passar les dunes, aquell dia la veritat és que ho vaig passar molt malament.
Doncs aquest dia que quedarà allò marcat en la memòria del Josep Nicolàs en aquesta edició del 2018, ja t'ho avancem, que si el 2019 hi ets, òbviament Ràdio Sabadell també estarà amb tu i et seguirem, Josep. Per tant, allò, ens anem posant les piles.
Ho intentarem, per la meva part no quedarà.
Doncs Josep, una abraçada, moltes gràcies i ens seguim.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
Tirs lliures amb Albert Robledillo. Y'all ready for this?
Doncs va, ja m'ha acomiadat el Josep Nicolàs i això no para. A l'estudi ara entra un bon amic d'aquesta casa, com és l'Albert Robledillo. Roble, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Tu has fet el Dakar, també, o què?
No, ni he estat a prop, de fet.
No, eh? No. Tampoc intenció de fer-lo, tampoc. No.
De moment no.
Massa dur, no?
No
ho plantejo.
Sí, sí, sí.
T'agrada el motor, però, o no?
No, la veritat.
Tampoc, no, eh?
Jo sóc pilota,
i cistelles,
sí.
I aquestes coses. Sí, sí. Doncs amb l'Albert Robledillo, com sempre, parlant de cosetes que passen en el món del bàsquet, jo només en tinc una pinzellada, i déu-n'hi-do, la que m'ha deixat l'Albert Robledillo, un àudio que d'aquí una estona escoltarem quan l'Albert ens el posi, però vaja, no sé si anirà per aquí una mica la secció d'avui, però aquest àudio doncs, m'ha cridat l'atenció i el desconeixia, la veritat.
Ara has posat una mica d'emoció, el tirarem una mica enrere.
No, quan vulguis,
tu quan vulguis. Aquelles tècniques que feu els de
Next
la ràdio.
Coming, correcte.
Està molt
bé. Volvemos después de la publicidad.
Correcte.
Va, per on comencem avui, Albert?
Comencem per un problema que va passar a Andalusia, amb la Junta d'Andalusia, el passat novembre. Una mica, ostres, allò que et fa plantejar fins on pot arribar una mica els problemes polítics, eh? Us l'explico breu.
Estem parlant de bàsquet, en tot cas.
Sí,
vull dir que té relació amb el bàsquet, això?
Sí, bàsicament és que uns veïns, fa un any i mig, van denunciar a Màlaga a dues escoles perquè el soroll de la pilota votant de les escoles els molestava.
Bo.
Aquella denúncia va provocar en un principi uns petits problemes perquè entre la Junta d'Andalusia i l'Ajuntament de Màlaga no es posaven d'acord com solucionar-lo. Al final, més o menys van arribar a un acord que el problema era sobre insonoritzar els espais on es feien els extraescolars d'aquestes dues escoles i de més escoles, perquè després va haver-hi un efecte rebot en el bàsquet.
Mira, boníssima, sí, aquesta efecte rebot,
Va haver-hi un efecte rebot i van haver-hi més denúncies. El cas és que aquest acord va arribar massa tard perquè van executar les dues multes, 12.000 euros a les dues escoles per que els nens votaven la pilota massa fort.
tu pots prohibir-ho, però multar em sembla una mica excessiu.
Sí, senyor.
Eh?
Sí, senyor. Tot aquest problema, clar, va esdevenir, quan va sortir a la llum, tothom en el món del bàsquet, a nivell estatal fins i tot, va posar el crit en el cel i es va fer famós, això ja fa un parell de setmanes, ben bé un mes també, el hashtag #sinbotesnohayparaíso, que és tot el món del bàsquet, va dir, ostres, jo no jugava ser, eh? De petit a l'escola i era on vaig aprendre i on vaig aficionar per aquest esport, i a més en una època on el sedentarisme comença a ser un problema en edats també, tant amb nens, amb infants,
mòbils, ostres, tablets, ordinadors, i no sortim de casa,
I a sobre prohibim. I per aquest moviment doncs va haver-hi molt soroll, mai millor dir, també te l'agafo per segona
avui, eh?
Finíssim, estic finíssim, he arribat finíssim de l'Hospitalet, sí, escolta, molt bé. I clar, va ser un... Al final jo crec que ho han mig solucionat amb això, amb insonoritzar alguns espais, però bé, la multa hi és i la multa de les escoles
també
les hauran de pagar.
També et diré, si no és més senzill, en lloc de fer-los pagar aquesta multa, li dius, mira, aquests 12.000 euros que t'has de gastar en una multa el fa servir per insonoritzar i almenys els hi treus un rendiment, perquè clar, aquests diners...
Solucions? Les que vulguis.
Sí, no? Sí, sí.
Però clar, quan això també passa i és un problema polític en què dues administracions no es posen d'acord, etcètera, etcètera, al final el problema va pels nens i és un inconvenient que han hagut de passar.
A més a Màlaga, que és una ciutat on el bàsquet doncs, té bastanta tirada, sobretot amb l'Unicaja, que és un equip mític i que té molta tradició a l'ACB.
Sí senyor, és així.
Què més, cosetes?
Va, anem amb l'àudio?
Va, sí, tu manes.
Mira,
tu manes.
Us poso en situació. J. Cuspinera, entrenador del CAI Saragossa en el partit contra el Joventut de Badalona. Això ja també va fa un parell de mesos, un mes i mig, aproximadament. J. Cuspinera va perdre el partit perquè la penya li va remuntar. La penya va pujar les línies defensives. Era un partit sensible perquè els dos equips estaven en la part baixa de la classificació i J. Cuspinera, a l'acabar el partit, va dir això.
El senyor Martín Beltrán... Me gustaría que dijera que tiene contra J. Cuspinera. ¿Bien? Me echó hace 2 años en Gran Canaria con una falta que si quiere la veo con él 200.000 veces. La tengo en el ordenador aquí mismo. La puedo ver con él 200.000 veces. ¿Bien? ¿Bien? Yo he protestado, sí. No le he faltado el respeto en ningún momento. Lo he hecho con los brazos abajo. Lo he hecho con los brazos cruzados o con los brazos en los bolsillos, las dos técnicas. ¿Sí? La primera me la pitan por decir que con toda la agresividad del Juventud en el tercer cuarto se han ido solo con 2 faltas. La segunda porque después de la falta a Gary Neal, que le pitan a Gary... negando, intentando negar un bloqueo, que es falta. Yo le he dicho, en el otro lado, las hay exactamente iguales y no las estáis pitando. Ahí me ha pitado la segunda y me ha echado. ¿Sí? Faltas recibidas de Gary Neal, 2. Desde que Gary Neal mete 32 puntos en un cuarto en Zaragoza, hay barra libre con Gary Neal. Perfecto, venga, me vuelvo a quejar de los árbitros. No, Martín Beltrán. Que diga que tiene contra J. Cuspinera. Y lo voy a decir muy claro. Si por mi forma de protestar me echa a mí, quiero verle echar al entrenador del Madrid por la misma situación, al entrenador del Barça, al entrenador del Baskonia, al entrenador de Unicaja, al entrenador de quien quiera. Y si el argumento es el mismo, yo lo acepto. Yo me callo. Me callo, me la como. Si el argumento no es el mismo, no me da la gana. No me da la real gana.
Doncs vaja, seguim a l'Hotel
Suís. Eh?
Sí, ho dic perquè fa 2 minuts que estàvem escoltant a J. Cuspinera, que és entrenador del Saragossa, deies?
Sí. Saragossa.
Havia perdut contra el Divina Seguro Joventut,
correcte,
la penya tota la vida... I estava un pèl emprenyat.
Estava emprenyat.
Amb un àrbitre, de més, eh?
Sí, el van fotre fora. Martín Beltrán, que ell diu Martín Beltrán i
no.
És Martín Bertrán.
Bertrán, sí.
Bertrán.
Estaria bé saber-se el nom, com a mínim, però vaja, sí.
I, clar, es va emprenyar molt. Cal dir que el dia següent va demanar disculpes públicament, però, Marc, a mi el que m'agrada és veure l'univers. Com és l'univers, de vegades? I és que dos mesos després estem celebrant, i vam celebrar aquesta passada jornada, que Martín Beltrán, més conegut com Martín Bertrán, ha fet 1.000 partits a la Lliga ACB. Mm-hmm. I va ser la mateixa jornada en què va fer, en què va dirigir 1.000 partits a la ACB. 1.000 partits, eh? 1.000 partits. Són molts, eh?
Són molts.
La mateixa setmana en què va fer 1.000 partits, la mateixa setmana que han fotut fora Jota Cuspinera del Saragossa.
Oh, el cosmos, eh? Com és?
L'univers, de vegades, allò té unes coses, eh? Gira d'una manera que et fot una plantofada en tota la cara.
Bueno, tampoc sabem si en aquest context potser tenia raó Jota Cuspinera.
No, no la tenia.
No tenia cap raó, eh?
No la tenia. Vaig veure el partit en directe, el vaig tornar a veure, perquè així som els friquis del bàsquet, de vegades que els tornem a veure els partits que ja hem vist, i no tenia cap raó. És veritat, potser que el fotessin fora era una mica exagerat, però les seves protestes i la barra libre contra Gary Neal, etc, que és un molt bon jugador, no té raó de ser, no va existir.
I allò de no protestar amb els braços amunt em sembla una mica un argument, una mica, no? Pots estar dient...
Saps què passa?
Però clar, no, jo tengo los brazos cruzados, eh? Però...
En el món del bàsquet...
Llavors, clar, no, però manos cruzadas, eh?
Si en el món del bàsquet sí que és veritat que els àrbitres es fixen molt la manera com protestes. Tu li pots estar dient de tot a l'àrbitre que si no fas gaires escarafalls, el públic no s'encén i no se li tira a sobre. Això sí que ho valoren. Aquí té una part de raó, però és igual. L'han fotut fora, has perdut el partit segurament, perquè... el seu equip ho va fer pitjor en els últims 15 minuts, com va acabar sent. El van fotre fora, no només del partit, sinó el van fotre fora setmanes després del seu lloc de feina. No ens alegrem, evidentment, no ens alegrem, això mai. Sí que ens alegrem que Martín Beltrán, més conegut com Martín Bertrán, hagi fet 1.000 partits, però vaja, de vegades...
Tu què en saps? La joventut, què? El salvem o no el salvem aquest any?
Passem a la tercera?
Va, passem a la tercera,
va. El show dels Ball. Et sona,
sí,
la família Ball?
Sí, home, és un jugador de Los Angeles Lakers, no?
Lonzo Ball, correcte.
Sembla que és el germà petit o el gran?
El germà gran.
Bueno, aquí hi ha per dir una mica.
Ostres, és que saps què passa? Que el germà... Lonzo Ball és un jugador de Los Angeles Lakers, d'acord? Que s'ha fet famós perquè té un pare que és un bocamoll.
Bàsicament,
i,
eh?
Sí,
no perquè sigui un gran jugador, que potser ho pot ser, o pot arribar a ser,
sí,
o ho està sent.
Ho està sent i ho serà molt, molt bo, però té un pare que és un problema. És un problema perquè és d'aquells pares que és exagerats, el que parlen, el que protesten, l'entrenador propi, l'entrenador... És igual, és un problema. Tant és així, clar... aquest Lonzo Ball té dos germans, que són Gelo i Melo, LiAngelo i LaMelo Ball.
Déu-n'hi-do els noms.
Sí, que són més joves. Un té, em sembla que són 15-16 anys, i l'altre en té 18-19.
I se'ls han dut fora, oi? A Europa, no?
Aquí explicarem la història, perquè se'ls considera ara els Ball, amb tot un show que han muntat, com els Kardashian del bàsquet.
Això t'anava a dir, em sembla haver-ho escoltat.
Sí,
els Kardashian per l'espectacle una mica que fan,
sí,
no? Més enllà de la seva professió.
El cas és que el germà mitjà estava jugant a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, a UCLA, i era un jugador molt dolent. No com el germà gran, un jugador que no arribarà a res.
Que està allà perquè és germà de...
Sí.
No, segurament?
Sí. Segurament no, és així. I el que passa que li va passar a Melo Ball és que en una gira que va fer UCLA a la Xina el van enganxar robant en una botiga.
Bé, està bé.
I... Sí. Clar, va haver-hi molts problemes perquè allà Xina està molt penat, va haver d'intervenir el president Trump... No, la cosa es va posar molt seriosa, molt seriosa. Que ja veus tu, estan forrats, els vol...
Què han de fer robant?
En una botiga, a la Xina. Ostres. Bé, el cas és que va haver-hi tants problemes amb el tornem, no el tornem, etc, que el pare ha dit, escolta, fora, no vull saber res de UCLA i m'emportaré el germà mitjà i el germà petit, els faré professionals, amb la qual cosa no poden tornar a ser universitaris. Els faré professionals i me'ls enduc a Europa. Aquí els agents van començar a trucar tots els equips europeus, entre ells Morabanc Andorra, per cert.
Oh, sí?
L'Andorra no va passar per l'Aro, evidentment.
Ben fet.
I van anar a parar a Lituània, al Vytautas Prienai.
Un equip...
Justet. justet,
el
perquè
desconeixia absolutament i...
no paguen els seus jugadors, tenen problemes econòmics sempre, mitja baixa part de la taula, bé, una cosa una mica estrafalària. $4,000 per cadascun cobren, es veu.
O sigui, la resta de plantilla no, però ells dos segurament cobren.
Jo crec que els hi van fer signar el contracte i potser al final no ho cobren, però és igual. Ell, el Vol, ha muntat allà un espectacle amb diversos partits perquè els jugadors, els seus fills, puguin jugar, fins al punt en què ell està sent entrenador en cap de l'equip del Vitautes en molts d'aquests partits.
Vaya mangoneo d'aquest pare, eh? Mare meva. Mare meva.
La Barbol, sí senyor. És, els jugadors, el problema és que no donen el nivell ni per jugar a la Lliga Lituània. El petit és més bo, no defensa res, però encara
Els americans en general...
Ara té 15-16 anys. I el mitjà és que no sap ni cordar les bambes.
No vull ser dolent, però és una mica com el germà... No sé si el petit dels Gasol, no? Que, bueno,
sí,
va anar fent fins que va veure que allò no era el seu.
No.
Seria una mica això, no?, en aquest cas. Però vaja, sí. Tenen un pare potser un pèl més protagonista que el pare dels Gasol, que segurament no l'hem escoltat gaire.
Agustí Gasol no l'hem sentit gaire, no.
Doncs molt bé, Roble, tens més històries o no?
Tinc més històries, sí. Tinc un parell més.
Et sembla si en fem una i...
Sí?
Guardem l'altra. Fem una i guardem l'altra, va, som-hi.
Això va passar en un partit a la Lliga Croata, entre el Castella i el Zadar, un equip de la part baixa de la classificació contra un equip de la part alta de la classificació. El resultat era de 47-97. El Zadar estava guanyant...
De 50.
Pallissa, total, sí. Sense opció. Cal veure aquell partit, eh? Déu-n'hi-do el... Déu-n'hi-do. Bé.
Les pedres que tiraven, o què?
Poca defensa, bé, en general era dos equips com jugar contra, si el Barça jugués contra un equip de cadets. Una cosa
bueno, molt... A vegades passa però al revés, també t'ho diré aquest any, que el Barça sembla els cadets, també t'ho diré.
Estava a punt d'acabar el partit i l'afició visitant, allò que passa de vegades, no se li ha hagut una altra cosa que encendre una bengala a dins del pavelló. Ostres, una bengala no és el correcte.
No.
Però la policia revoluciona tant que per aquesta bengala comença a carregar contra l'afició. Però abans que comenci, els jugadors aturen el partit i pugen a la grada per aturar la policia.
Defensar una mica la seva afició.
A la seva afició. Això no ho hem vist mai.
No. Eren els locals, entenc?
Visitants.
Visitants.
El pavelló no hi havia gaire gent, per no dir que no hi havia ningú.
I va acabar bé la cosa o va acabar...
Cosa va acabar bé, que van aturar, per sort, aquesta càrrega policial, van apagar les bengales, tot va acabar, diria que en final feliç, tot el feliç que pot ser un...
A Croàcia no ho sé, però a Grècia això de les bengales també ho porten bastant,
està de moda,
no?
Sí.
Vull dir que és una cosa que... Sí,
és una moda que no s'ha perdut mai, de fet.
Aquí no passa.
No, aquí no.
Aquí ja fa, suposo que al principi potser fa anys, sí, però ara ja...
Aquí com a molt pipes.
Com a molt, sí, perquè ni Coca-Cola és quasi, eh?
Sí,
allò,
sí.
Les pipes i una mica d'aigüeta.
I el que va passar en el següent partit és que l'afició va voler agrair amb una pancarta que deia a la merda els títols, amb perdó, ja sou els campions.
Bueno, bé, està bé, està bé. Van fer una mica de bombers, els bombers que tenim aquí vistos a vegades, que surten a les manifestacions, van fer una mica de bombers en aquest
Correcte.
Cas. Els jugadors d'aquest equip del nom del qual ja no me'n recordo.
El Zadar.
El Zadar, encara és prou senzill. Roble, doncs més històries, deixa'm-ho dir així, randoms,
Totalment.
Del món del bàsquet.
És la norma, random.
Quan vulguis, això és casa teva, ja ho saps.
Gràcies, companys. Fins la propera.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
La vuitena temporada de Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell ja ha adquirit la velocitat de creuer. Ara teniu 3 dies a la setmana per sentir-nos. Dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació.
Al Parc Taulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Anem per feina i rematem les últimes informacions del dia d'avui. Nova jornada, la segona B de futbol sala, amb sensacions contraposades a la Pia i a la natació Sabadell. Els escolapis, que porten 15 partits consecutius sense perdre, amb 10 victòries i 5 empats, volen seguir la ratxa positiva. Dissabte, però, visiten el Bellesport l'Hospitalet, un rival directe i que a casa sempre s'està mostrant molt fort aquesta temporada. Paraules de Borja Burgos, tècnic escolapi.
Un rival complicadíssim, crec que està sent una temporada molt, molt bona, per proposar un molt bon joc, tenen diverses variants ofensives, tant en joc de 4 com en pivot, és un rival molt complet.
El partit comença a les 6 de la tarda i el Natació Sabadell, tot el contrari, suma 3 jornades sense guanyar i a la darrera va caure per 2 a 9 a casa contra el Linyola, el cuer de la Lliga. Els nedadors ara juguen contra la Floresta, un rival que en teoria també és inferior, però que en les actuals circumstàncies del club podria dificultar la vida als sabadellencs. Paraules de Diego Blanco.
Qualquer rival és complicadíssim, però sí que és veritat que ara mismo nosotros estamos heridos y tocados y cualquier pista para nosotros va a parecer la cancha de un Barça o de un Pozo o de un interview.
Les paraules del tècnic del Natació Sabadell. Aquest, la Floresta Natació Sabadell, es juga també dissabte a les 6 de la tarda i el Sabadell Futbol Sala Femení Clínica Dental Navarro, per la seva banda, torna a la competició aquest cap de setmana visitant l'Hèrcules, el cuer de la categoria. Marc Muñoz, tècnic local, avisa, però, del nivell de les alacantines a casa, on diu se senten més fortes.
Un partit bastant complicat, a fora sí que baixen molt el seu rendiment, però a casa són fortes, perquè alguna de les seves jugadores més bones només pot anar als partits de casa, i nosaltres afrontem aquest partit amb baixes bastant importants i serà complicat.
El partit es juga a les 6 de la tarda. I en bàsquet, el Natació Sabadell i el Divina Segura Joventut han fet oficial aquest matí un acord de col·laboració entre les dues entitats. El president Bertí Negre, l'exjugador Juanan Morales i el president de la secció nedadora, Poli Marcial, han buscat un acord que afavoreixi les dues entitats i serveixi per seguir fomentant el bàsquet. En aquest sentit, el màxim dirigent de la penya explica en què consisteix i els avantatges dels quals podran gaudir els jugadors, tècnics i socis del Natació Sabadell.
Primero, a nivel social, el hecho de que salirnos un poco de nuestro núcleo duro de gente, que es el que, digamos, siempre llegamos, expandirnos un poquito fuera de Badalona, y nosotros, pues con la modestia de lo que podamos aportar de nuestro know-how del baloncesto a su sección, y bueno, también incluye temas de que jugadores del Natació Sabadell de básquet puedan venir a entrenar con nuestros equipos, y bueno, lo iremos desarrollando, viendo a ver qué más ámbitos de colaboración podemos encontrar.
Un acord en el qual els socis del club també podran gaudir de descomptes en diferents articles de marxandatge del conjunt badaloní. I l'equip masculí de waterpolo de l'Estralpul Natació Sabadell ja és a les Canàries, on demà afronta la fase final de la Copa del Rei. Els de Xava Gómez, amb el dubte de Javi Gorria, s'enfrontaran al Mediterrani als quarts de final de la competició del CAU. La cita contra els barcelonins demà a les 6 de la tarda a les instal·lacions de l'Etxell de Canari. I en ciclisme, un últim apunt abans de marxar, en marxa ja la segona etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, amb inici a Bétera i final al Buixec. 154 quilòmetres de recorregut amb un port de muntanya al tram final que pot evitar l'esprint. David de la Cruz, que ahir va debutar amb el mallot de l'Sky, va acabar en 30a posició a l'etapa i va tenir molt bones sensacions. Doncs amb tot això pleguem demà més Hotel Suís amb les paraules de Toni Saligrat, també l'estadista del Centre d'Esports Sabadell, el Miguel Ángel Rodríguez, que ens analitzarà numèricament aquest Sabadell Deportiu Aragón de diumenge a les 5. Demà ja torna aquí l'Adriana Arroyo, ara rebeu una salutació del Toni González, del control tècnic, del Joan Blanc a la redacció i de qui us parla, Marc Pijuan. Demà més i millor. Salut i ràdio. Adeu.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.